Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Els santcugatencs són de mitjana cada vegada més rics. Així ho demostra l'estadística dels declarants de l'IRPF per municipis publicada per l'Agència Tributària aquest octubre amb dades de 2023. Sant Cugat és el quart municipi amb la renda bruta mitjana més alta de l'Estat, amb 66.000 euros per declarant. La ciutat habitual en els primers llocs d'aquest rànquing ha escalat 3 posicions respecte a l'edició anterior, elaborada amb dades de 2022. Aquest creixement, però, no és puntual. En l'última dècada, la renda bruta mitjana ha augmentat un 43%. Així, de moment, Sant Cugat frega el podi que ara ocupen Pozuelo de Alarcón, amb 88.000 euros, Boadilla del Monte, amb 70.000, i Sant Just d'Esvern, amb 67.000. El santcugatenc Greg Taro és un dels 18 candidats que competiran la 5a edició del Benidorm Fest, que se celebrarà els dies 10, 12 i 14 de febrer. El cantant i compositor va ser membre del grup santcugatenc Urban Light, juntament amb el seu germà i també cantant Álvaro Soler. Després d'aquest projecte, Greg Taro va iniciar la seva carrera en solitari. Des de l'organització del Benidorm Fest consideren que la candidatura del santcugatenc combina elegància electrònica, melodies pop i una producció moderna d'abast internacional. Paula Bailetti i Nora Ruiz són la parella guanyadora de la Marxa Infantil de Regularitat de 2025. Ja es pot consultar la llista de les 100 parelles més regulars a Cugat Media, així com la classificació per pitralls. La iniciativa organitzada pel Club Muntanyenc Sant Cugat va comptar amb la participació de 2.200 parelles. L'entrega de premis serà el dissabte 8 de novembre a la plaça de l'OM. La implementació del nou servei de neteja i recollida de residus ja s'està fent notar a Sant Cugat amb l'estrena dels nous contenidors, l'augment de freqüència de neteja i l'arribada de la nova maquinària, així com l'inici de l'eliminació dels contenidors soterrats. A partir de l'1 de desembre, però, es posaran en marxa dues de les principals novetats, la recollida comercial porta a porta i el desplegament de plataformes mòbils al centre del municipi. La matinada d'aquest dissabte diumenge endarrerirem els rellotges una hora per tornar a l'horari d'hivern. Cugat Media ha entrevistat la referent de benestar emocional i comunitari del Cap Valldoreix, Eva Alonso, per conèixer alguns dels consells per fer més fàcil aquest canvi.
Serveis informatius de Cugat Media.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats. Amb l'inici d'aquesta segona i última hora anem molt ràpidament al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim la Marta Carbó. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs parlem de trànsit habitual a les vies més properes a Barcelona, destacar la C58 i la C33 amb cues entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També trànsit dens a l'autovia 2 a Cornellà, en aquest cas de sortida. També aturades a l'autopista P7 a Bellaterra en sentit nord, en sentit Girona, i també entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona, a les rondes cues habituals en sentit Llobregat, a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta, a la ronda dalt entre a la Vall d'Hebron fins a Sant Gervasi. I de moment això és tot des de trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El duet barceloní Tarta Ralena ha estat distingit amb els Premis Nacionals de Cultura 2025, els màxims en reconeixements que atorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts a figures i entitats que han contribuït de manera rellevant al panorama cultural català. L'acte de lliurament dels premis es va celebrar dijous al Circ Cric a Sant Esteve de Palautordera. Avui parlem amb Helena Ros, de Sant Feliu del Racó de Castellà del Vallès, i que juntament amb Marta Torella formen Tarta Ralena. L'entrevista, la Marina Antúnez.
Avui a Castellà estem d'enhorabona, d'alguna manera, de manera indirecta, però ara us expliquem per què. I és que el duet barceloní Tarta Ralena va ser distingit amb els Premis Nacionals de Cultura 2025, els màxims guardons que atorga el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts a figures i entitats que han contribuït de manera rellevant al panorama cultural català. L'acte va tenir lloc el passat 10 d'octubre al Circ Cric, a Sant Esteve de Palautordera, i doncs hi van ser, evidentment, les dues components de Tarta Ralena. Elles són la Marta Torrella i l'Helena Ros. I avui entrevistem l'Helena Ros perquè justament vam saber que l'Helena és de Castellà del Vallès, de Sant Feliu del Racó, de fet, i per tant, ràpidament vam dir, l'hem de trucar a l'Helena perquè ens expliqui com han rebut aquest premi. Per tant, Helena, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs molt bé, benvinguda.
Gràcies, gràcies. Quina bona introducció.
Doncs gràcies a tu també. Molt contenta, suposo, d'aquest Premi Nacional de Cultura. Com vau rebre la notícia?
Doncs vam rebre la notícia un dia que estàvem a l'auditori perquè se celebraven els Premis Alícia i estàvem nominades, però no ens va tocar cap premi. Però, per contra, vam contactar amb la Margarida, que és la presidenta del Conca, i ens va donar la notícia que havia de ser molt secreta fins a l'octubre, diguem-ne. I clar, llavors va ser una sorpresa total. O sigui, que sortíem com d'una cerimònia, després vam parlar amb la Margarida com així d'amagades i vam rebre aquesta notícia i vam haver de contenir l'alegria durant, no sé, potser van ser 2 o 3 mesos.
Carai, ho va haver de mantenir en secret, difícil, eh?
En secret total i no se'n podia enterar ningú. Llavors, bueno, tot això ens va ajudar perquè vam poder processar què significava tot això. Vam cotillejar a la web els antics premiats i, bueno, us podeu imaginar l'emoció.
Clar, heu rebut aquest premi i també l'han rebut de goll de gom, per tant, al costat d'aquí dels grans, eh?
Sí, molt, és molt fort. I també durant la cerimònia, quan ens vam poder trobar i vam poder xerrar, clar, impressionava moltíssim. Sí que érem les més joves dels premiats. Bueno, el Marcos Morau, que també va ser un dels premiats, és molt jove també, però crec que des del Conca els agrada visibilitzar trajectòries molt llargues i també molt, molt reconegudes, i també trajectòries que tots just comencen, que es posin de costat i que comparteixin, diguem-ne, visió i no sé, clar, home, per nosaltres ens va molt bé que tinguin aquesta perspectiva.
I tant. El jurat va destacar la vostra capacitat d'unir aquesta tradició i modernitat. Com ho aconseguiu per mantenir aquest equilibri entre el que és la cançó d'arrel, no?, la música d'arrel i la innovació?
Per nosaltres surt de manera força natural i quan mirem en aquest repertori que potser és més antic o més tradicional, ho fem des de l'admiració total que encara ara hagi sobreviscut. O sigui, que si ha arribat als nostres temps és perquè té alguna cosa molt important a dins, i té alguna cosa molt important a dir. Vull dir que les cançons que passen és perquè, bueno, doncs perquè potser no han connectat o no han calat tant a l'ànima de la gent, però tot el que ha sobreviscut és perquè té alguna cosa molt important i que, per tant, té molt de sentit tornar-ho a mirar. I després, com la part més, no sé, moderna o futurista, ens surt de treballar amb les eines que tenim a l'abast. Vull dir que això és una cosa que diu la Marta moltes vegades, que si haguéssim estat unes trobadores de l'edat mitjana, doncs segurament estaríem tocant amb una lira i un flabiol. Però com que estem al segle XXI i tenim a davant els ordinadors i tenim uns programes, i tenim l'Ableton i tenim controladors MIDI, sintetitzadors i de tot, doncs treballem amb això. I això és el que ens fa com contraposar aquests dos elements.
El vostre treball també parteix del Mediterrani, no?, com a espai de referència. Uh-huh. Què us atrau a vosaltres d'aquest univers?
Ens atrau moltíssim les harmonies, les escales i les sonoritats que es troben i que són com molt, molt germanes entre allà on es vagi del Mediterrani. És com si hi hagués una mateixa ànima. Val a dir que hem investigat molt poc al sud del Mediterrani, diguem-ne, o sigui, al nord de l'Àfrica, totes aquestes Algèria, Tunísia, Egipte, Marroc, Turquia, està com per descobrir encara. Però realment sí que hi ha com, almenys musicalment i a la música tradicional, una ànima comuna i col·lectiva que ens sembla com que podríem ser nosaltres i que d'una banda a l'altra del Mediterrani estem connectats.
Des de la vostra creació ja el 2016 heu passat doncs de reinterpretar melodies tradicionals a construir aquest univers sonor que dèiem molt, molt propi. És pregunta, que heu consolidat doncs aquest so. Uh-huh. Anem una mica als inicis, però ara, Helena, com ha evolucionat Tàrtar Helena des que vau començar, des del principi fins ara?
Doncs ha evolucionat d'una manera molt natural. Al principi era un projecte que fèiem perquè la Marta i jo som amigues des que som petitíssimes, des que teníem 6 anys, ens vam conèixer a l'escola primària. I a partir d'aquí doncs, va sortir de l'amistat i de les ganes de fer música, perquè fèiem extraescolars juntes i anàvem a música juntes. D'aquí vam passar a cantar amb un cor juntes i d'aquest cor doncs, van sortir les ganes de cantar, van sortir les ganes de provar coses a casa els divendres a la tarda quan estàvem berenant i teníem ganes de passar-nos-ho bé, doncs fèiem música. I arrel d'això doncs, hem anat trobant el nostre repertori. També l'hem cagat molt i hem fet coses que després no ens han agradat gens. Però sí que, bueno, des d'això, des de l'experimentació, des del joc, des de passar l'estona juntes i des de fer alguna cosa que per nosaltres sigui com un repte o que sigui significativa o que ens emocioni moltíssim, i hem anat construint això. I després, evidentment, pel camí se'ns han anat creuant persones magnífiques que han fet que diguem-ne, la vida del projecte funcioni, com per exemple l'Arnau i la Magali, que són els nostres mànagers, doncs, clar, sense aquestes figures que ens han anat sumant al projecte, doncs tampoc seríem on som ara.
I en aquest projecte de Tàrtar Helena doncs, hi ha una cosa importantíssima, que és la veu, és l'eix central, de fet, d'aquest projecte, que us permet expressar que els altres instruments no aconseguirien doncs, expressar.
No sé si és tan... Bueno, evidentment ens agrada molt cantar, però crec que hi ha una limitació, que és que jo, per exemple, sóc molt mala instrumentista, però molt dolenta, llavors... No em quedava res més, o sigui que havia de... Bueno, no em quedava res més, que vaig pensar, bueno, intentaré aprofundir per aquí, a veure si amb la veu trec una mica d'expressivitat, perquè amb la resta d'instruments doncs, em costava molt. I llavors, a partir d'aquí, a la Marta, que també li interessava molt la veu... La Marta toca molts instruments, també, però vam decidir centrar-nos en la veu també perquè aquest format despullat i fràgil ens permetia, diguem-ne... connectar molt bé aquests dos timbres i és allò de quan fas poques coses ben fetes i no pas posar molts elements per omplir perquè després potser se'ns n'hagués anat una mica per les rames la cosa.
Clar. En aquest projecte també vosaltres ajudeu a visibilitzar doncs, aquesta manera, no?, de fer música catalana però connectada amb altres cultures de la Mediterrània, no? Aquest també és un objectiu.
Sí, correcte. O sigui, ens agrada pensar que les llengües són diguem-ne, com si fos un instrument més. Llavors, doncs, jo que sé, el guitarrista que té el banjo, la guitarra espanyola, el que sigui, que té moltes sonoritats diferents, doncs nosaltres ho fem servir com les llengües. Diguem, ara cantem en grec, ara cantem en català, ara cantem en castellà, ara cantem en llatí i és igual, i és una eina més de joc i que també que quan cantes en una llengua o en una altra s'obre tot un espai cultural i tot un imaginari que és superampli i superric i per tant poder canviar d'una a l'altra ens enriqueix moltíssim.
Com dèiem, l'acte es va celebrar al Circ Cric, no? Allà a Sant Esteve de Palau Tordera, un espai
sí.
Doncs, que bé, també té, per què no, molta càrrega simbòlica. Com vau viure la cerimònia i com dèiem això, no? Doncs, de fet, de compartir amb altres creadors premiats com, ni més ni menys, que de Goll de Gom.
Doncs va ser molt emocionant. Vam tenir un assaig general i llavors vam veure qui serien els que dinamitzaven tot l'acte, que eren, bueno, el Jordi Oriol, que era el director de tota l'escena, diguem-ne, i els músics amb qui tocava, que eren superdivertits i feien una música molt, molt adequada per l'espai on era i que d'alguna manera amenitzaven molt la vetllada i que, jo què sé, si ho haguessin fet en una seu una mica més sèria, doncs potser haguéssim estat molt tenses, i pel fet de que era el Circ Cric i hi havia aquests músics i tothom estava, diguem-ne, com relaxat, bueno, va ser molt emocionant i va ser molt autèntic, diguem-ne, que tothom, jo crec que va dir el que volia dir perquè estàvem tots relaxats i còmodes.
Uh-huh. I ara, després de rebre reconeixements com el Premi Ciutat de Barcelona i també aquest Premi Nacional de Cultura que ara comentàvem, com afronteu el futur? Quin és el vostre pròxim repte, projecte, somni artístic?
Doncs el nostre somni seria poder tornar a tancar-nos a l'estudi a fer creació, un procés de creació, i que sigui un procés de creació molt llarg, molt tranquil, que no vagi com a mercè dels tempos de la indústria musical, i que si ens hi hem d'estar un any més, doncs ens estem un any més, i poder, jo què sé, treballar en estudis de música fantàstics, saps? Sense haver de pensar en quant costen els lloguers d'aquests estudis de música. No sé, diguem-ne, com tenir un procés creatiu bonic, tranquil, reposat, i evidentment que surti una cosa de la qual n'estiguem molt orgulloses i que ens sembli que d'alguna manera ens hem superat, perquè si no sí que passa això una mica, que no tenim ganes d'avorrir-nos a nosaltres mateixes, sinó tot el contrari, que tenim ganes d'investigar noves maneres de fer música i veure fins on podem arribar, i tenir el temps per fer-ho, doncs seria un somni.
Com hem dit al principi, l'Helena Ros és de Sant Feliu del Racó, no? Et tenim aquí, aquí al costat, des de fa gaire.
No, és que fa 6, jo he tardat aquí fa 6 mesos, o sigui, fa superpoc, sí. Estic supercontenta.
Fantàstic. Doncs, a veure, la pregunta del milió, quan a castellà, Tartarelena?
M'encantaria, perquè sempre fem una aposta amb la Marta de veure, perquè clar, jo ara sempre sóc la que trigo més per arribar als llocs dels concerts, sempre sóc la que tinc més estona de cotxe. Llavors dèiem, a veure quin és el dia que jo trigo menys que vosaltres en arribar. Llavors, clar, quan fem el Bolo de Castellà del Vallès, jo guanyaré de golejada perquè estaré allà mateix. Llavors, tant de bo sigui molt aviat.
Doncs nosaltres també ho esperem. I tant que sí. Doncs, Helena, ja per tancar, digue'm, si haguéssiu de definir Tartarelena amb una sola paraula, quina seria i per què?
Amb una sola paraula? Uh-huh. Uau, això no m'ho havia pensat mai. Potser seria com... que difícil.
Bueno, amb una sola frase, a veure, d'alguna manera fer una síntesi, si us pregunten Tartarelena, què és, què sou?
Som veu i experimentació, sobretot. Jo diria veu perquè és molt important el component de la veu, i l'experimentació també, perquè ja sabem que no fem una música mainstream ni jo que sé, per grans audiències, perquè just el que ens agrada és intentar trobar maneres rares o maneres noves d'escoltar aquesta música. Jo crec que diria això.
Perfecte, doncs ens queda claríssim. Helena Ros, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui aquí a Ràdio Castellà, juntament amb Marta Torrella, formant aquest duet, Tartarelena. Enhorabona altra vegada per aquests Premis Nacionals de la Cultura i de les Arts, que doncs, ja us posen a un nivell molt alt.
Sí, molt fort, molt fort.
I res, quedem moltes a l'espera, que puguem sentir-vos en directe castellà.
I tant, m'encantaria. Vale,
una abraçada molt forta, a reveure.
Adéu.
Adéu.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Fa dies que parlem de bolets, bé, perquè ja hem començat a anar a la muntanya a collir-los, a caçar-los, a buscar-los, o bé perquè trobem a plaça i ens agrada cuinar-los i menjar-los. I és que estem en plena temporada d'aquest aliment que per a molts és una exquisidesa. Avui en parlem des de diferents punts de vista, ho fem amb el Manel Guirado, cuiner sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvingut.
Gràcies.
Tu fas tot el procés? Anar a buscar-los?
Sabia que em faries aquesta pregunta. No, jo no sóc gaire caçador de bolets. No? Tinc al meu voltant familiars i amics que sí que els agraden molt i llavors confio aquesta tasca en aquesta gent i llavors fem un intercanvi. Ells me'ls porten, jo els hi cuino i així tots contents, crec.
Jo en la presentació parlava d'una exquisidesa, però que és molt més que una exquisidesa. Explica'ns curiositats sobre aquest producte.
Bé, bueno, com hem dit, comença la temporada i aquí ja ens tornem tots bojos. A Catalunya som grans consumidors de bolets. Jo crec que de tota la península ibèrica, juntament amb els bascos, doncs sí, segurament som els que més. Però, a més, jo diria, i potser m'equivoco, però almenys la visió que tenim des d'aquí és que aquí consumim, a més, molta tipologia de bolet diferent, ens agrada molt la varietat i anar-los a buscar, i potser en altres llocs on hi ha una cultura al bolet important, de les que coneixem, com els bascos o els italians, potser es centren més en els 3 o 4 bolets més coneguts, no? Per ells el cep, o potser el rossinyol, etcètera, no? Sense oblidar la tòfona, òbviament. I aquí, en canvi, jo crec que ens agrada bastant la varietat. En consumim moltíssims, encara que potser el més, diguem-ne, conegut, el més apreciat, el que fa més país seria el rovelló. Després podríem dir si és el més bo, no, però és potser el més conegut. Llavors, podem explicar què és el bolet, perquè la gent en compra tal, els trobem a les verdoleries, però no és un vegetal.
I com el definim? Sí.
Doncs el bolet és el cos fructífer d'alguns tipus de fong. Fongs, doncs, són un altre regne, no és un vegetal, i el fong, en realitat, el que és el total, és una estructura complexa que viu normalment a sota terra o en els troncs dels arbres, envoltat bàsicament de matèria orgànica, la qual ajuda a descomposar i que, per tant, té una funció, una biològica important, perquè això ajuda després a les plantes a poder aprofitar aquesta matèria orgànica. Per tant, ajuda als altres, i després, doncs, per reproduir-se, per cridar l'atenció, el que fa és, de tant en quant, genera el bolet, que és aquesta espècie de fruit que normalment és exterior, que fa que es vegi, no? I doncs que els animals vagin allà, toquetegin i doncs vagin, diguem-ne, fent reproduir el fong a partir d'espores, etc. Nosaltres el que fem com animals també és agafar-los i menjar-nos-els.
Home.
Si es pot menjar, que això ja també sabem que és tot un tema, val?
Ara en parlarem.
Exacte. De fet, a més dels usos gastronòmics, com sabem, doncs, hi ha alguns bolets que tenen propietats farmacològiques o inclús psicotròpiques per certes substàncies, i aquí és on també hem d'anar en compte, i on podríem començar a dividir els bolets, no? Podem fer-ne divisions per tipologies, no? D'entrada podem dividir-los d'aquells que són comestibles i aquells que no ho són, o que compten, no? Els tòxics directament. Compte amb això, pels qui són caçadors, ja ho saben, s'ha d'anar molt de compte que es cull el que no, i si no sabem realment què estem collint, doncs podem agafar-los, però després sempre anar-nos a assegurar que el que estem collint allò és comestible o no. Davant del dubte, preguntar o simplement descartar. De fet, és bastant fotut, doncs, perquè dintre d'un mateix gènere de bolet, val? O família, diguem-ne, podem trobar-ne algunes que són exquisides i que tots coneixem i que ens encanten, i després la seva rèplica o rèpliques tòxiques o supertòxiques. Un bon exemple són les amanites. Jo si dic amanita phalloides, compte, és el típic vermell amb els piquets blancs, supertòxic, mortal. Però en canvi de la mateixa família tenim l'amanita cesàrea, que és a l'ou de reig, que ens encanta a tots, és boníssim, costa de trobar, mateixa família. Difícil de confondre'ls quan estan una mica grans, doncs perquè l'ou de reig desenvolupa un barret d'un color més daurat taronja, val?
Llavors sí, ja veiem que no... no?
Sí, bueno, de rovell d'ou, per això se'n diu ou de reig, perquè quan està molt tancadet és com la part de la closca blanca i quan comença a créixer, doncs llavors comença a aparèixer el rovell, val? És difícil de confondre'l amb l'amanita phalloides, però compta amb altres amanites que també poden ser tòxiques. També pot passar amb el cep, també pot passar amb altres tipologies de bolet, que tenim el comestible i tal, però alguns que se li assemblen que poden ser més o menys tòxics, diguem-ne, val?
Val, hi ha més tipologies, no?
Sí, podem de fet dividir els bolets entre aquells que creixen directament a la terra i els que ho fan a les soques dels arbres, no? El típic bolet de soca, que a vegades veiem anant pel carrer, doncs alguns són...
Perquè n'hi ha sovint, sí, no els trobem, eh?
Alguns són comestibles i alguns no. Potser el més conegut que tenim per aquí, que consumim de forma constant, és la gírgola, per exemple, és el típic bolet de soca, exacte. I això també ens permet pensar, parlar d'una altra forma de dividir-los, que són, òbviament, els bolets de silvestre i els bolets de cultiu. Per què? També ho dic, doncs perquè molts dels bolets de cultiu que consumim acostumen a ser de soca, no tots. Per exemple, el xampinyó no. El shiitake, que ara ja s'ha posat de moda, diguem-ne, que és bastant ja freqüent, aquest tampoc. Però hi ha molts tipus de bolet de soca, alguns d'ells que venen d'Àsia, ara que parlàvem de shiitake, doncs molts d'ells... molts d'aquests de cultiu són de soca, val?
Molt bé, doncs ja tenim la tipologia i després de, dins de la tipologia els subgèneres, no? que hem esmentat. Parlem de on creix, on es troba el seu hàbitat, que és el que propicia que
boscos hi on precisament, si jo tinc un bosc, tinc terra, tinc arbres, tinc plantes que doncs, van morint o van deixant anar la seva matèria orgànica en forma de fulles, etc. En el terra aquest és el substrat perfecte. Hi ha d'haver-hi matèria orgànica perquè el fong pugui viure, el pugui descomposar i d'allà doncs, pugui reproduir, no? Tingui el seu hàbitat. Llavors acostumen a ser boscos més o menys frondosos, amb ombres, humitats altes, per això ara a la primavera, perdó, a la tardor, que és un moment en què comença a ploure, comencen a baixar les temperatures, però tampoc en excés, no? Quan ens trobem amb un cert rang de temperatures i humitat és quan afloren, diguem-ne, el fong es comença a reproduir i comença a fer aquest fruit. També tenim bolets d'estiu, el més famós possiblement que tenim per aquí és la múrgola, que és d'estiu, que a més li agraden zones on hi ha hagut moviments de terres i incendis, vull dir, és una mica inquietant, però sí, apareixen lloc una mica estrany on hi ha hagut allà mandanga. O també en tenim alguns hivern, potser el més conegut seria la tòfona, que és quasi com un món a part, diguem-ne, és un bolet molt peculiar, perquè el fruit no surt a la superfície, sinó que està sota terra.
S'ha de gratar, s'ha de buscar terra.
I és d'hivern, quan parlem de la tòfona negra, que és la Tuber melanosporum, o de la tòfona blanca, aquella alba, bàsicament, d'Itàlia. Després també en tenim d'estiu, etcètera, etcètera. Vull dir que durant tot l'any podem trobar bolets, potser per això en aquí l'època més espectacular, hi ha més varietat i més quantitat és ara a la tardor, per una qüestió, com he dit, de el clima, etc.
Anem amb dues qüestions que són allò una mica el quit de la qüestió. Parlem de la conservació, d'una banda, i després de la neteja.
Val. Parlem de conservació fresc, és a dir, jo els caço, jo els compro, etc. No? Després parlarem, si de cas, de mètodes de conservació més llarga. Conservar-los, jo recomanaria amb algun a la nevera, d'acord? Poden aguantar unes hores fora, òbviament, i no negaré que algunes tipologies de bolet, si pots evitar nevera, millor, però en principi nevera, intentar que la humitat que puguin anar desprenent, perquè les neveres deshidraten, que aquella humitat no torni a caure. Per tant, un lloc que estigui arrecerat perquè mantingui certa humitat, però que pugui respirar, diguem-ne. I a vegades els he guardat doncs, amb una bossa de paper, els he guardat amb un colador tapats amb un drap, buscar sistemes. Si això està ben fet i depenent de la tipologia de bolet, ens poden durar uns quants dies, en alguns casos.
Val? Per conservar-los, una qüestió, nets o tal qual?
Jo no els tocaria. Per què? Perquè si... A veure, la forma ideal, que veureu inclús en alguns restaurants del nivell, és un raspallet, un drap que no li toqui humitat... Però la realitat és que al final hi ha alguns bolets que arriben tan bruts que si no els hi apliques una miqueta d'aigua, que ara explicaré una mica com ho faig jo, doncs és molt difícil netejar-los. Clar, si tu me'ls has rentat simplement amb un raspall, doncs m'és igual, no els hi has aplicat aigua. Per tant, els pots netejar una mica abans i guardar-los. Si no, tal qual, jo no els tocaria gaire. Llavors, en el moment que jo sé que els consumiré, que els cuinaré, llavors sí que jo el que faig és, la majoria de vegades, per treure aquella sorra enganxada, però a vegades alguns bolets tenen una superfície una mica enganxifosa en el barret, etc., xorret d'aigua, un rajat molt petitet d'aigua, i amb la mà, amb el dit, doncs, anar traient en aquella superfície que pugui haver una mica de sorra, una mica de pinassa, una miqueta de... Per automàticament manipular-los, ja començar-los a tallar i començar-los a cuinar. Val. No per tornar-los a guardar, perquè llavors el que podem fer és accelerar el procés d'oxidació, el procés de putrefacció.
Un drapet humit?
Un drapet humit, mira, un raspall millor que un drapet humit i un drapet humit millor que l'aigua, però després Val. Hem de ser pràctics. És el que et vull dir. Si he d'aplicar una mica d'aigua, mai els posarem allà amb una galleda plena d'aigua i vinga.
No.
Però una miqueta d'aigua, si és necessari, ho faré. Un drap humit, si és suficient, si veieu que es neteja bé, perfecte.
Molt bé. Què anava a dir? Anem directament a la cuina, ja que hem creat tot aquest context sobre els bolets i anem a maneres de cuinar-los i què ens... Quines opcions ens donen?
Jo havia dividit una miqueta entre cuina i conserva, però conserva, és a dir, conserva de bolets per tenir-los després durant tot l'any, per dir-ho d'alguna manera. I en alguns casos ja estem parlant de tècniques de cuina, d'acord?
Vale.
A veure, com a cuina més directa, que ja els acabo de netejar i me'ls vull menjar en breu, doncs, òbviament, saltejats, fregits, amb oli, una miqueta d'all, julivert, el que vulguem, ja sigui per menjar-nos els tal qual, o els hi hem afegit unes gambetes, o el que vulguem, o per acabar de fer una truita, un remenat... Hi ha bolets, la majoria, jo diria que accepten aquesta tècnica. Més o menys tallats en funció de la mida, jo els saltejo amb una miqueta de sal, pebre, all, etc. I després doncs, els hi aplico el que vulgui o em serveixen com a un guarniment o per una pasta, etc. Després, òbviament per guisats. Puc aplicar una tècnica similar al saltejat mentre estic fent el xup-xup d'una carn, per dir-ho d'alguna manera, els acabo afegir els últims minuts. Val? Sopes i cremes... Potser aquí no els utilitzem tant, però una crema, jo què sé, de ceps és boníssima, o de carlets, o del que vulguem. És a dir,
què li afegim?
Aquí pots fer com qualsevol crema de verdures. Tu fas un bon sofregit de ceba i porro, per dir-ho d'alguna manera, afegeixo els bolets, més o menys tallats, els ofego una miqueta, i després els cobreixo amb un caldo, que afegin un xup-xup, que desprenguin tot el seu aroma, trituro, i puc acabar lligant, si vull, una mica d'oli d'oliva, de mantega o de nata, per exemple, i fem una crema.
Mm-hmm.
Per exemple, perfecte. Una sopa de ceba a la qual li he afegit uns bolets perquè em doni un aroma, jo què sé. Mm-hmm. Què més? Pastissos i flams? Un flam de bolets. Us faig una base de flam normal, pot ser dolça o no, òbviament, i després el bolet a trossets i una mica també trituradet. Això amb bolets secs, per exemple, ens dona molt poc bolet, molt d'aroma. Faig una base de flam i li poso una mica d'aroma a bolet.
Això és una curiositat. N'has menjat?
Sí, i n'he fet. Sí? O inclús un flam d'ou normal, al qual a sobre, això és una altra tècnica, hi poso uns quants bolets confitats. Faig un almívar potent, en el qual hi bullo uns camagrocs, per exemple, vaig bullint, que redueixi, i al final, quan es refreda, tot aquest caramel que ha generat el propi suc i el sucre i tot, s'absorbeix i tinc un bolet confitat dolç. I això per un postre, o per un contrast amb un plat salat, o per un foie gras, o per un... Això és boníssim. I, a més, és un pot que puc deixar tancat a la nevera i em durà... setmanes, per no dir mesos.
Que bé.
Això ho faig força i està molt bo.
No és que sigui gaire conegut, no? Dels bolets, això és part...
No, però possiblement amb cuina, diguem-ne, tradicional d'algunes zones i tal, trobaríem algunes coses d'aquestes. El que passa és que no és el més habitual. L'associem més a la cuina salada. Però,
correcte.
En canvi, aquest toc, diguem-ne, de bosc, que bàsicament, quan parlem d'aquella exquisidesa del bolet, a part de la textura, és que ens recorda el bosc, no?, moltes vegades.
Sí.
I això, a vegades, aplicat a certs postres, doncs, que també funcionen bé amb els fruits secs i tot aquest món, pot ser molt interessant.
I tant. Anem molt ràpidament amb la conserva. Allò, per guardar-los durant un temps, de quines són les maneres que...
Una, ja us l'he dit, aquest confitat amb dolç. Potser més peculiar, diguem-ne, d'acord? Però amb molt bons resultats, especialment, com he dit, amb bolets aquests finets, que pot ser camagrocs, trompetes, etc. Queda molt xulo. Després, assecats. En aquest cas sí que, si podem fer amb bolets que sequin bé, us diria ceps, us diria camagrocs, us diria múrgoles, us diria trompetes, etc. Per què? Perquè sequen molt bé. En canvi, us fixareu que rovellons secs rarament n'hi ha. Doncs és un bolet que no seca tan bé. Doncs,
massa carnós.
Carnós, dens, per tant difícil de dessecar. I possiblement ens quedaria una textura molt gomosa. Amb la qual cosa, per fer-ho, el bolet el més net possible, intentant evitar per netejar en el cas aigua, perquè si no encara ens costarà més assecar, val? Que sigui un bolet que ja a puguem quasi com cuinar. Per tant, jo després el que faig és l'estenc bé a sobre d'un cartró mateix i el poso a prop d'una font de calor, el radiador, no? Com que dintre de poc esperem, doncs començarem a utilitzar,
a veure.
Ja veurem, radiadors, si no durant el dia al sol i després el trec i els vaig assecant. Quan m'asseguro que estan ben, ben, ben secs, pot de vidre o tàper de plàstic, tapadets, i en un lloc sense llum, sense humitat, etc. I això
dura.
Ens pot durar anys. Ens pot durar. I després es rehidraten amb aigua mentre estem fent una altra part de la recepta i al final doncs s'utilitzen. Es poden utilitzar de moltes maneres, inclús pulveritzar per fer una pols de bolets.
Sí.
Congelats.
Ah, jo aquí ja tinc més recança.
Hi ha bolet que li senta molt bé, però llavors us diria, feu-li una precocció, no me'ls congeleu directament, perquè a vegades sí que, tot i que no es podreixen, segueix un procés enzimàtic, el que fa és començar-los a oxidar i a canviar l'aroma i tal. També els hi passa algunes verdures. Per tant, precocció. Com que no ens interessa bullir-los perquè agafen massa aigua, paella, puntet de sal si voleu, evitem el greix, sense oli, que comencin a suar lentament, i que quan comencin a suar aquesta aigua, després la vagin evaporant, i quan comencen a estar sequets una altra vegada, els envasem en bosses o el que vulguem i congelats.
Val.
Per què no oli? Perquè l'oli
congelat
no es podreix tampoc, però s'oxida, també s'enranciarà. Llavors això no ens interessa. Per això evitem l'oli en aquest pas.
Val. El rovelló? El rovelló congelat? No.
Jo aquest no ho he provat. Jo ho he provat més amb cep, ho he provat més amb això, amb trompetes, amb rossinyols, etc etc. No té per què quedar malament. Però et costarà més aquest pas de coure'l sense oli per després treure-li el suc i tot, perquè és com més carnós.
Jo reconec que vaig cometre un error de congelar uns rovellons
directe, a més.
Sí.
Es van enfosquir i van quedar amargs.
No, després quan es descongela semblen esponges.
Clar, sí, això sí. Clar, el bolet és quasi tot aigua i té una estructura que el que fa és aguantar aquesta aigua. Quan congeles, l'aigua cristal·litza, trenca la fibra, i llavors tot aquest suc...
I perd tota la gràcia.
Clar, i el suc aquest que estàs perdent també té molt d'aroma, per tant hem d'intentar evitar això. Altres sistemes, un parell de sistemes més i molt ràpid. Amb vinagre, d'acord? Digue-li vinagre, digue-li escabeig, d'acord? Els conservem directament amb un vinagre al qual li hem posat sal i una certa quantitat d'aigua, podem fer 50%, 50%,
sí,
o una mica menys d'aigua perquè el bolet en soltarà aigua, i simplement els podem fer bullir, escaldar un moment en aquesta barreja, i aquesta barreja que ens ha quedat juntament amb el bolet el posem en un tarro, en un pot, els hi podem fer una mica de bany-maria durant una horeta, i això ens pot durar després, per amanides i per coses d'aquestes, fantàstic. O confitats amb oli, que seria una tècnica
també
bastant similar.
Jo crec que amb això en tenim més que suficient.
Sí,
sí. L'únic que podem afegir és que aprofitin.
Clar.
Aprofitin que estem en temporada de bolets i gaudeixin.
I més barats els trobaran i més sants.
Correcte.
El millor moment.
Manel, fins a la propera.
Aquí estarem.
Que vagi molt bé.
Moltes adéu-siau. Gràcies a vosaltres.
Tarda, no et desconnectis. Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Hola, em dic Carles Martínez i he escollit una cançó que es diu Happier, d'una cantant nord-americana que es diu Olivia Rodrigo, que és de l'any 2021. Aquesta cantant, en general, sempre té una veu dolça i emocional, però transmet certa tristesa, fins i tot en cançons alegres, no? I també és com molt honesta i molt brutal tot el que t'acaba transmetent, amb certa inseguretat, no? I a vegades fins i tot amb ansietat. Amb Happier, concretament, és una balada trista en ella mateixa. Tu l'escoltes i és bonica, però després et diu frases tan punyents com una que diu que espero que siguis feliç, però no com ho eres amb mi. I parla d'una ruptura, no? I penso que això ens fa com reflexionar sobre aquesta dualitat entre el que sentim i el que volem, no? Per una banda volem que l'altra persona estigui bé, però alhora el que sentim és que, vale, estigues bé, però tampoc no et passis, no? Allò de supera'm, però que tampoc no massa. Aleshores, bueno, crec que aquesta dualitat és bonica, és interessant, i que ens parla de l'ego, de que l'amor no sempre és tan generós com voldríem, i d'aquesta dificultat de deixar anar, que sempre ens costa acceptar això de que som, en el fons, som insubstituïbles.
detached from all the sunlight of our past. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? Oh, I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. And do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? An eternal love bullshit, you know you'll never mean. Remember when I believed you meant it when you said it first to me? And now I'm picking her apart, like cutting her down will make you miss my wretched heart.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui a l'Espai de la Literatura ens interessem per la campanya de la Generalitat Fa 6 anys, Tria un llibre, per al foment de la lectura. La iniciativa enguany arriba a la 10a edició, va començar dijous i acabarà l'1 de desembre. Coneixem més detalls i ho fem de la mà de la llibretera del Pati de Llibres, Mont Soler. Benvinguda.
Hola,
com bon estàs?
Dia. Molt bé.
10a edició, és una campanya que podríem dir que està consolidada?
Totalment.
Sí?
I esperada, i volguda, i benvinguda.
I que, a més, ha anat creixent, no? Ha anat ampliant, diríem, els seus seguidors?
Bueno, aviam, és una campanya que, gràcies a Déu, ja està tan implementada que les escoles, els nanos, les criatures, les famílies ja l'esperen. Mm-hmm. O sigui, tots ja han tingut un germà gran o ja tenen una referència escolar, el que sigui, però quan fas 6 anys aquí a Catalunya saps que et toca un llibre.
Que bé, no?
Molt, és una gran campanya, és un regal, perquè és una campanya que fomenta sobretot que els nanos tinguin contacte directe amb una llibreria. Vull dir, ens trobem amb nanos d'aquestes edats que no han entrat mai en una llibreria. I representa que estem parlant de l'edat que els nens comencen a llegir.
Primers lectors.
Primers lectors, primeríssims lectors. Llavors, és una oportunitat per accedir a tenir el seu llibre. Que com a nanos que aquest any estan aprenent a llegir, clar, és una manera d'incentivar moltíssim, no? Vull dir, tu aquest any estàs aprenent a llegir, doncs el govern, la Generalitat, el país, digue-li com vulguis, t'està regalant un val per comprar-te el teu primer llibre. I ets tu qui el ties.
Aquesta és una campanya que promou la Generalitat, però sí. Qui més hi participa?
Bueno, lo de sempre, Generalitat, Càmera de Comerç, el Gremi de Llibreters, les llibreries, vull dir, tots els factors que...
Val. Pati de Llibres hi participa des de quan?
Des del primer dia. Fa 10 anys ja nosaltres hi participem. Sí, sí, sí. I hem anat veient com creixia la campanya, com bé deies.
Clar.
Sí, sí.
I heu anat veient com, com aquests primers lectors després es converteixen en fidels a
lectors? Doncs n'hi ha molts que... Sí? No, n'hi havia. És el de sempre, és un 30% sempre. Quan fas una presentació vendràs un 30% de llibres. Quan fas una activitat vendràs un 30% de llibres. Quan fas una campanya d'aquest tipus fidelitzaràs un 30% si tot va molt bé. Bueno, ja està prou bé. És la regla del 30%. Però, sobretot, a mi el que m'agrada molt d'aquesta campanya, i és una cosa que jo faig entendre molt als pares, és que és per ells. O sigui, així com el val escolar és un val per ajudar les famílies, totes les altres campanyes és per ajudar les famílies, en aquest cas, ell tria el llibre. I una cosa que hem de tenir clar a totes les llibreries, i està claríssim, però a vegades ho dubtem, és que aquesta campanya, si no ve el nen a la botiga, no es va canviar el val. És pel nen.
No val allò de... El meu fill m'ha dit que li compri un llibre.
No. O no val allò de... Oi, com ja ve Nadal, aprofito tu i ja ho tinc. No. Aquesta campanya és perquè ell entri a la llibreria, ell tingui un contacte directe amb el llibreter, amb la llibreria, amb els llibres que li agraden, i ell té el seu llibre.
Val, vull imaginar-me, Mont, com es fa, o com és aquest moment de la tria. Tu, com a llibretera, vas amb el nen, li expliques tot el que tens, o com funciona això?
Aviam, això és fantàstic. O sigui, estem parlant de primers lectors. Les editorials, al principi d'aquestes campanyes, ni creien ni creaven llibres especials per aquestes campanyes. Ara, evidentment, tots som espavilats i hem vist quins llibres funcionen. El primer lector llegeix lletra de pal, que és el que entenem per mallúscula. Sí. el bal aquest et dona 13 euros. O sigui, no, no és una meravella, perquè la mitja dels llibres, doncs, depèn. L'àlbum il·lustrat està sobre uns 15, els petits de començar a llegir són uns 10 euros. O sigui, llavors van començar a crear llibres especials, però molt ben creats, no per això mal creats, amb lletra de pal, pocs personatges que ho puguin seguir, un format més de còmic, i amb un preu que és exactament el de la campanya. Mm. Llavors, a partir d'aquí, cada any trobem que tenim més llibres. Llavors, jo com a llibretera, què faig? Preparo una taula a la mida dels nanos, com tots els mobles que et tinc a la llibreria, amb tota la meva tia, amb lletra de pal, amb pocs personatges que puguin seguir, que siguin molt atractius visualment. Preparo també un parell d'estanteries amb llibres per aquesta edat, però inclús per lectors més hàbils o inclús menys hàbils. I llavors, a part, quan ells arriben a la llibreria amb el seu bal, que venen contents com una mala cosa, els dic felicitats, t'ha tocat, aquest any et toca liar, pots liar el que vulguis de la llibreria, ningú t'ha de dir el què, ara jo, com a llibretera, et recomano aquesta taula d'aquí, que crec que són més adequats per tu. Però a partir d'aquí, mira el que vulguis. I allà comença el divertiment.
Agafen els llibres, els manipulen, els fullegen...
Els fullegen, llavors veus el pare tan tensiós que diu no, jo vull aquest, llavors veus la germana que diu jo vull aquest, i llavors ve la llibretera i diu no, tia, ell. I bueno, és molt divertit perquè es poden... O sigui, te'n dones compte que hi ha criatures que no han entrat mai a una llibreria i que és com fascinant, els estan regalant un llibre.
Ja et trobes, o t'has trobat en aquests 10 anys de la campanya amb algun infant que no mostrés cap interès i que se sentís com obligat d'estar allà?
No, aviam, tan exagerat no. El que passa que, aviam, és que hi ha nanos que són lectors, hi ha nanos que no són lectors, hi ha nanos que tenen dificultat lectora. Llavors, si tens dificultat lectora i m'estan regalant un llibre, m'importa un pito. Jo a la llibreria tinc moltes coses que no són només llibres. O sigui, veig moltes eines d'acompanyament a la lectura, com poden ser punts de llibre, llibretetes i tot, i llavors tinc molts objectes de regal i joguines. I llavors, sí que hi ha el típic nano que, bueno, i no són uns diversos, que van directes a les joguines i diuen, això no entra, no, fill meu, això no entra. Però, bueno, és això, és motivar-los, és ensenyar-los. Hi ha una cosa que hem de tenir molt clar tots els que ens dediquem a això, és que el nano, pel fet que ell comenci a llegir sol o hagi après a llegir, el que no hem de fer és de deixar-li de llegir els adults. I això és un error que cometem molts pares, que en el moment que el nen, o sigui, l'hora del conte la tenim superintegrada abans d'anar a dormir, i en el moment que el nen comença a llegir sol i traiem aquesta hora de plaer, perquè és un moment de plaer absolut, és estar amb el pare o la mare estirats al llit compartint una estona. Llavors, quan caiem en aquest error, ens arrisquem molt i molt a que aquest nano realment creui la lectura, perquè diu, hòstia, jo tinc una hora de plaer cada dia amb el meu pare, o 15 minuts o 10 minuts que estem junts, estirats al llit, relaxats i llegint una cosa que simplement és escoltar aquella veu materna i entrar en un món que es queda totalment lluny de nosaltres, i de cop aquesta estona me l'estan traient perquè haig de llegir. Home, no. No em cau bé la lectura.
Jo t'he de dir, Mont, que aquest plaer no hauria de ser només per als infants.
Per això t'ho dic.
És que a mi també m'agradaria tenir una lectora o un lector, o, i de fet s'han fet pel·lícules, no?
Sí, sí.
La lectrice
sí.
O
sí,
la...
Sí, 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 totalment.
Algú que es dedica a llegir per una altra persona.
I a més, aquesta estona de compartir és una estona de compartir vincle, de compartir efectes, però és sobretot una estona de pell, perquè quan llegim un llibre, com no cridem tant, estem abraçats, estem agafats amb els nostres fills. És un moment d'una intimitat absoluta i, a més, què és la lectura? La lectura és un plaer que ens porta a mons que no coneixem. A vegades ho deuen, no? Vull dir, la millor teràpia potser a vegades és llegir-te qualsevol llibre que no parli de res que tingui a veure amb tu, perquè si a la nit el que hem de fer és desconnectar i baixar el cervell i baixar-ho tot, què millor que una lectura que ens transporti un món que no ens afecta directament i ens obre una altra realitat. I aquest plaer és el que hem d'ensenyar als nanos. Per això és tan important amb la campanya dels 6 anys, on qualsevol nano, quan entra en una llibreria, no dir aquell llibre te l'has de llegir tu com un càstig, sinó aquell llibre, i quan veus un nano, sobretot, que té una dificultat per aprendre a llegir, és aquell llibre, la mare te'l llegirà, el pare te'l llegirà, el llegireu tots junts, o el teu germà gran te'l llegirà. I que realment aquell nano es deixi portar per el tema que li interessi, per l'imatge que li interessi, per el que realment li cridi l'atenció amb ell. Perquè no és una campanya... És com els clubs de lectura, sempre diem, aquí no ensenyem a llegir, ensenyem el gust de la lectura. Llavors, hem de tenir molt clar que no és una campanya perquè el nen...
Ara que t'ho regalen perquè llegeixis, veus? No llegeixes.
No.
Perquè
no.
Fas aquesta
clar,
veu.
Perquè, clar, no, home, perquè és més petites i llavors arriba el nen allà i diu el que dius tu. Pues jo, aquest llibre no el vull. No, és una campanya perquè et compris un llibre.
Sí, sí. De fet, insisteixo en aquesta evolució i aquest creixement de la campanya, que l'any passat va arribar a més de 69.100 infants, que el 58% va fer ús d'aquest xec regal i, atenció, els llibres més escollits, el 73% en català. Sí. Això a tu t'està quadrant o no?
Sí, sí, quadra tot. També em sap molt greu aquest 42% de nanos que no van utilitzar el VAL. Per això crec que és molt important la feina de les escoles. O sigui, les famílies, aquestes campanyes no els hi arriben. Hi ha d'haver algú que expliqui. Perquè tu obres a la bústia, primera que molta gent al correu va com va, no? Però obres a la bústia, llegeixes això i com la gent no llegeix, doncs tira a la bústia directament i diu, mira, publicitat. No, no, l'escola ha d'avisar. Escolta, nanos, a primer de primària, no? Primer d'infant. Escolta, la Generalitat cada any treu aquesta campanya al mes d'octubre. Per tant, famílies, rebreu un val que posarà això, sobretot, vas canvieu, perquè sap molt greu que 43% de les famílies s'ho perdin. En català, sí, gràcies. Vull dir, tenim escola catalana, i llavors tenen molt clar aquests primers lectors que ha de ser en català.
Ah, molt bé. També hem de dir que gràcies a la col·laboració de l'ONCE també es fan llibres adaptats en braille pels infants que tenen discapacitat visual. Però anem a les recomanacions, perquè això com funciona? Tu deies, jo els hi poso allà una tauleta, també unes prestatgeries. Les recomanacions les fas tu o les fan els llibreters, cadascú les seves, o hi ha un llistat?
No, no hi ha un llistat, per això insisteixo, poden agafar el llibre que vulguin, no hi ha un llistat. Ara, cada editorial fa les seves recomanacions i treu les seves apostes per aquesta campanya. Què vol dir una aposta per aquesta campanya? Un llibre amb pocs personatges, lletra de pal i un preu que rondi els 13 euros. Aquestes són les apostes editorials. I llavors tu com a llibreter, com sempre, te les llegeixes totes, les analitzes totes, estudies el públic que tens i llavors prepares la teva taula amb les que a tu t'agraden més. Jo aquest any l'editorial Combel ha fet una aposta molt, molt bèstia per aquests autors, que és una aposta segura d'aquest país, que és un tàndem, que és la Meritxell Martí i el Xavier Salomó. Ella és l'escriptora i el Xavier Salomó és l'il·lustrador. Són matrimoni i són els famosos d'una casa de por, un sopar de por, la casa de l'avi, la casa de l'àvia, una casa de por. Vull dir, tenen com una teologia, tenen uns llibres que són sempre els més venuts per Sant Jordi. Eren amb lletra d'impremta i eren llibres de temàtiques com sorprenents, un àlbum il·lustrat molt ben treballat. I ara aquest any han fet l'aposta aquesta, que són els tícnics, i són un llibre que ronda aquest preu, el format ja no és àlbum, és entre una primera novel·la i un àlbum, és una mida intermitja, amb lletra de pal, insistim, pocs personatges, molt dinàmic, i amb un dibuix molt cridaners, i a partir d'aquí serà una col·lecció, han tret els dos primers, i realment és una aposta molt ben triada.
Una col·lecció, això vol dir que si tu adquireixes el primer i t'ha agradat, et vindrà de gust continuar aquesta nissaga, no?
No, et vindrà de gust continuar. És això, és que el VAL dels 6 anys és això, és una introducció. O sigui, jo, per exemple, que portem una setmana, no portem una setmana de campanya, i aquest ja hi ha venut molts al número 1, i ja moltes famílies han vingut a buscar el número 2. O sigui, és introduir el nano a que el fascinant món de tenir llibres, llegir i compartir.
Però també et dic que està ben pensat per part de l'editorial crear, doncs...
Evidentment.
Aquest format de col·lecció,
sí,
no?
Pensa que quasi tots els llibres de la campanya dels 6 anys, els que jo més recomano, són col·leccions. Però per què? Perquè a l'anon li dona molta seguretat. Vull dir, estem parlant de nanos que estan començant a llegir i necessiten adquirir molta fluïdesa. Llavors, un llibre que els personatges ja els coneixes, que l'estructura la coneixes, que l'argument ja el tens clar, si a més va donant aquest seguit, és molt més fàcil enganxar-te i adquirir aquesta fluïdesa. I la fluïdesa no és una altra cosa que seguretat, i seguretat és satisfacció. Per tant, està molt ben pensat que siguin col·leccions.
Hem arribat al plaer. Després d'aquesta retaila, hem arribat al plaer. Bon, no sé si ens deixem alguna cosa més important que calgui tenir en compte.
No, l'únic que teniu en compte és que, sobretot, si teniu infants que aquest any han complert 6 anys, no aquest mes, sinó durant el llarg d'aquest any no us ha arribat al VAL, truqueu al 012, reclameu-lo, i a partir d'aquí podeu anar a qualsevol llibreria d'aquí al poble i us estem esperant amb els braços oberts.
Molt bé, Mont Soler, llibretera del Pati de Llibres, moltíssimes gràcies i molt bona campanya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Si a casa teniu criatures que durant aquest 2025 han fet els 6 anys, ja sabeu que podeu aprofitar aquesta campanya que serveix doncs, perquè aquests primers lectors comencin a descobrir el plaer per la lectura, precisament. Fins aquí arriba aquest Connectats de dimecres. Demà serà dijous, arribarem amb els continguts propis de l'edició de dijous, però serà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
All the